L'ICE, la fira audiovisual més important del món, ha obert portes avui al recinte de Fira Gran Via. La intel·ligència artificial, la realitat immersiva i la connexió entre tecnologia i creativitat centraran en aquesta edició, que es preveu que sigui de rècord. L'organització preveu que fins divendres s'acostin al saló uns 100.000 visitants. Bona tarda, de seguida ens centrem en les novetats audiovisuals que es presenten aquests dies a aquest saló ICE. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Fins a 4 alumnes i exalumnes de l'Institut Provençana treballen o fan pràctiques del cicle professional de bioinformàtica al Barcelona Supercomputing Center, el centre estatal de referència de l'àmbit de la infraestructura tecnològica per dur a terme projectes d'investigació i recerca. Avui hem visitat per saber com desenvolupen aquest projecte. El restaurant Bulli del xef hospitalenc Ferran Adrià torna a encendre els fogons a la ficció. Aquests dies està rodant Génesis, la nova sèrie de A3CAT que explica la seva transformació des d'un senzill restaurant de la Costa Brava fins a convertir-se en el 5 vegades considerat el millor restaurant del món. Ferran Adrià és interpretat per l'actor Miquel Fernández.
No podia obviar la seva manera de parlar, no podia obviar com és ell, com s'expressa, i fonèticament jo vaig fer tot el guió, que està escrit en català neutre, per dir-ho d'alguna manera, fonèticament vaig escriure com parlava ell.
L'Institut Català d'Oncologia i la Federació Catalana de Basquetbol impulsen el projecte Vota per la Vida per tal de millorar la qualitat de vida de joves amb càncer, un programa pilot que s'ha posat en marxa a la ciutat.
Crec que és un molt bon esport perquè les pacients puguin moure's i puguin realitzar activitat física, i crec que té un enganxe molt gran perquè és un esport col·lectiu que fomenta la cohesió de grup.
El recinte de Fira Gran Via acull fins divendres una nova edició de l'ICE, el principal esdeveniment mundial del sector audiovisual i de sistemes integrats. Enguany s'han incrementat els metres quadrats d'exposició, el que ha permès rebre més de 1.700 empreses.
El món de l'audiovisual es reuneix tota aquesta setmana a l'Hospitalet. Entre les grans multinacionals presents hi ha Samsung, LG, Microsoft, i així com actors del sector creatiu i tecnològic. I és que el sector audiovisual viu una etapa de creixement impulsat per la irrupció de solucions basades en intel·ligència artificial i per la digitalització d'espais comercials, corporatius i educatius. Una de les grans protagonistes d'aquesta edició és Epson, que ha presentat Infinity, una proposta artística de videoprojecció que provoca una experiència immersiva i multisensorial.
És una mostra d'art digital immersiu que només es pot realitzar amb videoprojectors per la forma que està dissenyat, i ens complementa tots aquests espais immersius que estem veient per totes les ciutats europees i també aquí. En aquest cas, en aquesta creació artística, és ben bé un infinit. Bé, si mires a baix, com si mires a dalt, sembla que estiguis en l'infinit.
Ser present a l'ICE s'ha convertit en una cita obligada per a les empreses del sector i, al mateix temps, una gran oportunitat per donar a conèixer novetats i tancar acords amb altres professionals.
Realment, a l'ICE, tenir aquesta fira a Barcelona és un regal pel sector audiovisual, perquè venen tants clients, hi ha tanta sinergia de gent i d'empreses, que això per l'economia audiovisual i pel sector audiovisual és un gran regal per nosaltres, evidentment.
Els principals expositors provenen d'Espanya, la Xina, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units, mentre que l'Amèrica Llatina registra un creixement destacat del 7%. L'impacte econòmic de la fira ha crescut de manera sostinguda des del 2023, amb un efecte col·lateral positiu sobre hotels, restauració i comerç local.
En el transcurs de la jornada inaugural de l'ICE s'ha anunciat la creació d'una futura fundació amb seu a Barcelona centrada en la innovació, la formació i l'obra social. Es tracta d'una entitat público-privada amb participació del propi ICE, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu és fomentar el sector audiovisual a casa nostra i també la formació dels professionals tecnològics. A banda, la nova fundació donarà mobiliari, equips audiovisuals i menjar sense obrir, que s'abandona un cop acabada la fira.
La fira dura el que dura, però volem que la fira tingui uns efectes que durin durant tot l'any. Això també farà que el propi sector de l'audiovisual tingui més possibilitats de creixement, i per tant volem que la fira ICE, que dura uns dies, tingui un impacte que es pugui allargar durant tot l'any fins que no torni a venir una altra edició.
Pel que fa a l'atur, l'Hospitalet ha començat aquest any 2026 amb un lleuger augment de les persones sense feina. En total són 11.679 els veïns que han finalitzat el mes de gener sense un contracte laboral. Aquesta xifra representa un increment de 334 persones respecte al mes de desembre de l'any passat. Tot i això, la taxa d'atur es manté al 8,4% gràcies a les bones dades registrades durant els darrers mesos de l'any 2025. Si ho comparem amb el gener de l'any passat, actualment hi ha 344 persones menys en situació d'atur. Seguim amb l'informatiu, amb les entrevistes als portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament. Avui ens acompanya, per parlar de l'actualitat de la ciutat, el portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, Manuel Domínguez, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant dels pressupostos municipals, que recordem s'han aprovat de forma automàtica després que hi hagués aquesta qüestió de confiança que l'alcalde va posar sobre la taula, que no hi hagués en aquest sentit quòrum per presentar una moció de censura per fer una candidatura alternativa. Per tant, s'han aprovat aquests pressupostos. Primer, com valoreu des dels comuns aquesta fórmula que s'ha optat en aquest cas per l'aprovació i com valoreu també aquests comptes municipals?
Doncs a veure, aquest és el mecanisme que té, diguem, el partit que està en el govern, en minoria. És la fórmula de Barcelona i és la fórmula que podia haver passat anys anteriors, que també en algunes ocasions el nostre grup se'ns va criticar per pactar, per permetre que s'aprovessin els pressupostos, però els pressupostos s'haguessin aprovat igualment, com ha passat. El pacte doncs, permetia introduir algunes peticions per part nostra, que creiem que eren positives per a la ciutat, però com que no s'han complert gairebé cap ni una, o molt poquíssim, doncs en aquest cas, en aquest any, doncs havíem plantejat unes altres demandes, un altre tipus de demandes, una mica per cobrant-nos per l'avançada algunes d'aquestes coses, i vam dir que ni hablar, i per tant doncs vam votar que no, perquè bueno, la desconfiança en relació al grau de compliment dels pactes doncs era molt gran, com és normal, i per tant vam votar que no. I els pressupostos, doncs, són uns pressupostos de continuïtat, són uns pressupostos de continuïtat, que si veiem com està anant la ciutat, doncs continuarem igual. És a dir, són uns pressupostos en els quals no hi ha un cop davant sobre la taula per solucionar els dos o tres grans problemes que tenim, i anem tirant endavant i els problemes es van... Bueno, no només es van mantenint, sinó que en alguns casos estan empitjorant.
Aquesta fórmula d'aquesta qüestió de confiança que ha acceptat per als pressupostos municipals, l'any que ve no es podria repetir perquè ja estem en l'últim any del mandat. Creieu que en aquest any que tenim de marge hi ha possibilitat de refer ponts, en aquest cas des dels comuns amb l'equip de govern, tenint en compte el que comentaves, de que en el seu moment va haver aquest acord per pressupostos, que no ha pogut ser perquè no s'han complert moltes de les vostres demandes, no sé com ho veieu tot plegat.
Nosaltres ho diem i ho hem dit sempre, nosaltres som aquí per ser útils a la ciutadania. I, per tant, si podem ser útils introduint part del que considerem que és important del nostre programa per millorar la vida de les persones de l'Hospitalet, ho farem. El que sí que farem és intentar demanar coses o perquè que es facin, que es puguin complir de forma anticipada, perquè ja diem, la desconfiança és enorme. És a dir, de tot el que havíem demanat, menjadors als casals de gent gran, parc de calistènia, carrers per a vianants, és a dir, és que podia fer tota la llista. No s'ha fet res.
Una altra qüestió també que li volia preguntar. En el darrer ple municipal va haver venir retrets entre govern i oposició per a la conformació d'aquest òrgan, aquest consell que ha d'haver-hi, doncs, que ha de formular el contracte programa dels mitjans de comunicació públics. Des de l'Hospitalet en Comú Podem, quina és la vostra postura i en quin punt ens trobem ara mateix?
El que volem primer és denunciar l'actitud que té el govern, que té l'alcalde, d'arribar sempre a l'últim minut per tal de posar-nos a tots plegats i sobretot en aquest cas doncs, sobretot els treballadors i les treballadores dels mitjans públics en el límit del precipici per caure i doncs, obligar-nos a prendre decisions i al final, doncs, bueno, com en els pressupostos, com en tot, dius, home, doncs no, anem a parlar, anem a negociar i estem negociant i volem, tenim la voluntat de que això tiri endavant, de que s'aprovi, podem arribar a aquest acord, aquest Consell, que és el Consell que ha de vetllar pel bon funcionament dels mitjans de comunicació, el desenvolupament, aprovació i el desenvolupament del contracte programa, que garantirà la qualitat, primer les condicions de feina que teniu i la qualitat dels mitjans. Els mitjans de comunicació són un servei essencial i és un element clau per a la nostra democràcia. Per tant, estic segur que arribarem a un acord, estem treballant i confio en que la proposta que faci l'alcalde finalment sigui una proposta raonable.
Pel que fa a l'àmbit educatiu, heu tornat a denunciar darrerament en rodes de premsa la situació d'emergència educativa que viu l'Hospitalet. En aquest sentit, què s'ha de fer per revertir la situació? En quin punt estem, com a, en aquest cas, en l'àmbit educatiu aquí a la ciutat? I què s'hauria de fer doncs, perquè doncs, sigui més positiu tot plegat?
Pues el que dèiem abans, en aquests pressupostos que finalment s'han aprovat, la partida de diners per a reparacions per a escoles o per a biblioteques, que ara en parlarem, és pràcticament la mateixa de l'any passat. Si hem arribat al final de l'any amb les escoles caient-se a trossos, perquè s'estan caient, literalment, Milagros Consarnau, en fi, totes, Josep Janés, amb les calefaccions espatllades que no funcionaven, arribarà l'estiu i no, el tema de la climatització. Però és que això ho podem ampliar també a les biblioteques. És terrible que aquesta setmana, per primera vegada de la seva història, la biblioteca Tecla Sala tanqui unes hores. Portem mesos, anys, cada vegada, primer el tancament de la biblioteca de Santa Eulàlia, però d'ençà s'estan tancant cada vegada més biblioteques, i les biblioteques són un element fonamental en la democratització i la difusió de la cultura i de l'educació. Per tant, què s'ha de fer? Posar més diners, evidentment, fer uns pressupostos en els quals hi hagi unes partides dedicades a l'ensenyament, a l'acondicionament de les escoles, a cobrir les baixes. En aquest moment les biblioteques necessiten entre 15 i 20 treballadors més, que no s'estan cobrint baixes. És a dir, és que la ciutat cau a pedaços, és que cau a trossos, és que de debò, estem en una situació molt d'emergència. I els pressupostos, tu t'agafes les partides de l'any passat i d'enguany, de manteniment d'escoles, de biblioteques, i són les mateixes, com si tot anés bé. Per tant, evidentment, doncs, posar més diners, contractar la gent d'una vegada, posar els recursos, posar els mitjans, per tal que aquests serveis fonamentals, com són l'educació, la cultura, les biblioteques, puguin arribar a tothom.
I ja per acabar, una darrera pregunta també que li volia fer. Està previst que el 2027 comencin les obres del soterrament de la Gran Via. En aquest sentit, des dels comuns, teniu sobre la taula un contenciós administratiu, sobretot aquesta qüestió. Aquest contenciós creieu que podria paralitzar aquest inici d'obres o segueix tot en marxa?
Evidentment, no desconec quines són els camins de la justícia, però sempre hem dit una cosa. Nosaltres hem posat un contenciós contra el PDU, Biopol Gran Via. I també hem dit, reconegut pels mateixos del govern, que el soterrament de la Gran Via es pot fer absolutament al marge de tot aquest pelotazo del PDU, Biopol Gran Via. Per tant, en principi no hauria de ser així. Però, evidentment, ja sabem com funcionen aquestes coses i de xantatges hi ha moltes maneres de fer i pressions de tota mena. Però que quedi clar que el soterrament de la Gran Via es pot fer perfectament i s'hauria d'haver fet fa molt de temps, absolutament al marge d'aquest pla urbanístic que servirà per construir blocs i més blocs en una zona inundable i que no està qualificada per edificar.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Manuel Domínguez, portaveu del grup municipal de l'Hospitalet de Tant com Podem. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i seguirem parlant en d'altres ocasions. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I seguim parlant d'altres qüestions perquè fins a 4 alumnes i exalumnes de l'Institut Provençana treballen o fan les pràctiques del cicle professional de bioinformàtica al Barcelona Supercomputing Center, que és el centre estatal de referència en l'àmbit de la infraestructura tecnològica per dur a terme projectes d'investigació i recerca. Tant el Biotech Lab, com es diu, i també l'Institut Provençana, un dels pocs centres que ofereixen cicles professionals de bioinformàtica, han rebut un dels premis Catalonia FP BizDay del Departament d'Educació.
Seguint el model de formació professional dual, en què la part teòrica és simultània amb les pràctiques a les empreses i formen part efectiva del currículum acadèmic, El Rubén Cordero Muñoz s'ha integrat en aquest grup que treballa l'anàlisi de dades aplicat a les ciències de la salut. El Rubén treballa en un projecte d'àmbit espanyol i europeu que analitza imatges de casos de càncer.
Bueno, el projecte en general forma part de la infraestructura d'imatges mèdiques europea de càncer i jo estic sobretot enfocat a, una petita part per desenvolupar una interfície gràfica, doncs, aquesta, per gestionar tota la base de dades i sobretot per als administradors que puguin fer-ho d'una forma més visual i fàcil.
En el nostre cas, que treballem al Departament de Ciències de la Vida, doncs intentem avançar en temes com la medicina personalitzada, en conèixer millor com és el cos humà. Qualsevol desenvolupament que fem sempre és pensant en què ha de ser útil per la societat.
La joia de la corona d'aquest centre estatal en l'àmbit de la investigació, però radicat a Catalunya, és aquest supercomputador, el Maranostrum 5, que recopila les dades d'equips d'investigació de tot arreu. En funció de la durada i la complexitat de cada projecte, els grups d'investigació poden disposar d'una quantitat d'hores de processament de dades. Aquest supercomputador no guarda ni emmagatzema la informació, les dades, de manera permanent, sinó que, sobretot, accelera els projectes.
Per dimensionar una mica el que es podria fer aquí en el Maranostrum 5 durant una hora, doncs podríem trigar 46 anys a fer-ho en un portàtil normal i corrent, o bé necessitaríem 380.000 ordinadors com els que tenim a casa. O sigui que realment és una màquina molt potent.
Sí que impressiona perquè bueno, és molt gran i és com molt massiu, però sí, és la primera vegada que s'impressiona. Jo és molt graciós perquè clar, jo vaig vindre com un parell de vegades d'excursió de fa ja molts anys a estudiant i clar, vens d'excursió, t'expliquen com funciona tot i després, un parell d'anys després, estàs aquí de pràctiques treballant, doncs dona també molta il·lusió.
L'Eva va col·laborar amb el Departament d'Educació per estructurar el grau professional de bioinformàtica, que és el que està estudiant el Rubén. Des de 2018, altres companys i companyes del Rubén també van passar per l'Institut Provençana, van fer les pràctiques aquí i alguns ara hi treballen. Un tret del TecBioLab és el foment de la presència de la dona en tots els àmbits de la ciència, incloent-hi la infraestructura informàtica. De fet, de l'Institut Provençana o provinents d'aquest centre de l'Hospitalet, hi ha hores d'ara dues dones i dos homes.
El judici contra tres guàrdies urbans de l'Hospitalet per falsificar atestats i presentar una denúncia falsa continuarà el proper 27 de febrer a l'Audiència Provincial. Ahir, el primer dia del judici, la conductora de l'autobús va corroborar el relat de la víctima, que deia que els agents l'havien tirat a terra i li cridaven. Una situació que no recull l'atestat dels guàrdies, que expliquen que la víctima els havia desobeït i s'havia resistit quan ells es van dirigir a ell perquè fos testimoni de l'accident que havia passat a l'avinguda Miraflores. També ahir va donar un testimoni una altra guàrdia urbana que es va negar a signar l'atestat perquè no reflectia la realitat. La Fiscalia, recordem, demana 4 anys de presó per cadascun d'ells i més de 12.000 euros de multa. I un altre punt policial, el detingut a l'Hospitalet, acusat de finançar Hamas, està en llibertat després de declarar davant del jutge. L'home de 38 anys i que regenta un comerç al barri del centre se li ha retirat el passaport i té l'obligació de comparèixer al jutjat cada setmana. La causa la porta l'Audiència Nacional, que acredita l'enviament de 600.000 euros a partir de criptoactius al grup terrorista. Aquests dies està rodant una sèrie de televisió sobre la revolució gastronòmica dels germans hospitalencs Ferran Adrià i Albert Adrià. Gènesi, la nova ficció de 3CAT, que explicarà la història d'èxit del restaurant El Bulli, s'estrenarà a la tardor.
El restaurant Bulli del xef hospitalenc Ferran Adrià torna a encendre els fogons en la ficció. Gènesi és la nova sèrie de 3CAT que explica la seva transformació des d'un senzill restaurant de la Costa Brava fins a convertir-se en el 5 vegades considerat millor restaurant del món. Una revolució gastronòmica que va canviar el paradigma de la cuina sota el lideratge de Ferran Adrià. Guardonat com a millor xef de la dècada l'any 2010, és el gran referent de l'anomenada cuina molecular que va situar Catalunya en el mapa gastronòmic mundial.
Que en un petit país com el nostre hagin hagut tres millors restaurants del món, com han sigut el Disfrutar, que van passar per les cuines del Bulli, com van ser el Roca, amb un radi de què? De 150 quilòmetres, tres millors restaurants del món. Això és algú, jo crec que és únic. I jo crec que això es posa en valor en aquesta sèrie.
Pel rodatge de la sèrie, el Parc Audiovisual de Catalunya ha recreat a la perfecció el Bulli. Gènesi també s'ha rodat en diverses localitzacions per explicar els inicis de la trajectòria culinària de Ferran Adrià. Una ficció que compta amb l'assessorament i l'aval del xef de l'Hospitalet, que encarna l'actor Miquel Fernández.
Veure aquesta evolució del Ferran que entra al Bulli com a fregaplats, molt jove, molt tímid, i com es va empoderant a poc a poc, fins que arriba sent qui és. No podia obviar la seva manera de parlar, no podia obviar com és ell, com s'expressa, i fonèticament jo vaig fer a tot el guió, que està escrit en català neutre, per dir-ho d'alguna manera, fonèticament vaig escriure com parlava ell, no?
Un altre dels personatges clau en la història i evolució del Bulli és el seu germà, Albert Adrià, interpretat per l'actor Carlos Cuevas.
A mi m'ha passat una cosa amb aquesta sèrie, que feia molt rato que no em passava, que és que em diuen, què estàs fent ara? I dic, estic fent una sèrie sobre el Bulli i la història dels Adrià, i la gent fa, uau, quines ganes, o sigui, sento com una expectativa, com una... La gent li fa il·lusió, crec que hi haurà molta gent que coneixerà aquesta història gràcies a la sèrie, altres la recordaran i altres veuran facetes no explicades.
Gènesi comptarà amb 6 capítols que s'estrenaran a la tardor a TV3 i a la plataforma 3CAT. Més endavant estarà disponible a Netflix.
El pròxim dissabte, 7 de febrer, la Sala Salamandra serà l'escenari d'una nova edició de Rock pels Xuclis, un concert solidari que combina música i compromís social. L'acte reunirà dues reconegudes bandes tribut, David Boies, que versiona els grans èxits musicals dels Beatles, i Abba Gultur, que interpretarà les cançons més emblemàtiques del grup suec Abba. El concert començarà a 8:15 de la tarda. Les entrades tenen un preu de 15 euros en venda anticipada i 18 euros a taquilla. Tot el que es recapti anirà destinat íntegrament a la FANOC, l'associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. L'Institut Català d'Oncologia ha posat en marxa a l'Hospitalet el programa Vota per la Vida. S'adreça a joves entre 18 i 35 anys que han patit un tractament oncològic i necessiten reprendre l'activitat física de manera segura, controlada i guiada.
La verdad es que la experiencia ha sido bastante beneficiosa, tanto para mí como para mis compañeros. La verdad es que aparte de una actividad física, de entrenar un poco el cuerpo, pues vas conociendo a gente similar que ha podido pasar lo mismo que he podido pasar yo, y entonces entre nosotros pues es un reconfort y pues una motivación para poder realizar lo que es la actividad.
Per la Belén, el bàsquet s'ha convertit en una eina terapèutica per superar el linfoma de Hodgkin. És una de les integrants del projecte Vota per la Vida de l'Institut Català d'Oncologia i la Federació Catalana de Bàsquetbol amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients joves amb càncer. Són sessions d'entrenament de les quals volen aprofitar beneficis del bàsquet com la millora de la força, resistència, agilitat o el component social.
Jo crec que és un molt bon esport perquè les pacients puguin moure's i puguin realitzar activitat física, i crec que té un enganxe molt gran perquè és un esport col·lectiu que fomenta la cohesió de grup i té molts valors associats, i bueno, crec que és un molt bon esport per ensenyar a aquestes pacients. És més tipus entrenament i sobretot que aprenguin una mica les regles d'aquest esport, a moure's, una mica els moviments, i començar de menys a més i ensenyar-los-hi perquè després ho puguin reproduir elles si volen.
De moment, la iniciativa ha debutat al poliesportiu del Gornal amb un equip de diferents edats i etapes de la malaltia. Les sessions s'adaptaran als participants i es faran dues vegades al mes amb una duració d'una hora.
De moment tenim ja dos grups de 10 malalts, estan en situacions o en moments molt diferents de la malaltia. Hi ha gent en tractament, gent en seguiment, gent que acaba de rebre la notícia que té una recidiva.
Tenim les infraestructures esportives i tenim el centre d'investigació, a l'IBEL, tenim l'ICO. Per tant, el fet de que participem activament d'aquesta iniciativa, doncs per nosaltres és molta il·lusió i un orgull.
La nostra il·lusió és que això tiri endavant, és una prova pilot, per dir-ho d'alguna manera, però el que sí que volem és que això es consolidi i que puguem arribar a d'altres centres hospitalaris que vulguin apuntar-s'hi.
Els organitzadors esperen poder ampliar el projecte pròximament a Badalona, Girona i Tarragona.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'ICE, la fira audiovisual més important del món, ha obert portes avui al recinte de Fira Gran Via. La intel·ligència artificial, la realitat immersiva i la connexió entre tecnologia i creativitat centraran aquesta edició, que es preveu que sigui de rècord. L'organització preveu que fins divendres s'acostin al saló uns 100.000 visitants. Fins a 4 alumnes i exalumnes de l'Institut Provençana treballen o fan pràctiques del cicle professional de bioinformàtica al Barcelona Supercomputing Center, el centre estatal de referència en l'àmbit de la infraestructura tecnològica per dur a terme projectes d'investigació i recerca. Avui hem visitat com fan aquest projecte, el desenvolupen els alumnes de la ciutat. El restaurant El Bulli del xef hospitalenc Ferran Adrià torna a encendre els fogons a la ficció. Aquests dies està rodant Gènesi, la nova sèrie de 3CAT, que explica la seva transformació des d'un senzill restaurant de la Costa Brava fins a convertir-se en el 5 vegades considerat el millor restaurant del món. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.